Bona tarda, les dues en punt. Som-hi amb tota aquesta actualització. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La segona divisió B se suspendrà durant 15 dies. És la notícia que acabem de conèixer fa res. Fa uns minutets, la Federació Espanyola proposa l'ajornament de les dues pròximes jornades de totes aquelles categories no professionals que depenen de l'ens federatiu, és a dir, incloent-hi la segona B, i en concret també el partit que el Sabadell, ara ho hem de dir així ja, havia de jugar diumenge a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta contra el Barcelona B. Són dies d'últimes hores de canviar 18 vegades els guions abans de posar-se davant d'aquest micròfon. Imagineu-vos com ha canviat la pel·lícula de fa 24 hores quan m'asseia en aquesta mateixa cadira cap aquí. En aquell moment ni tan sols teníem la confirmació oficial que s'hauria de jugar a porta tancada i a partir d'aquí, quan es va fer oficial, després del Consell de Ministres, els clubs van començar ja a estudiar possibles escenaris. Ahir parlàvem d'aquesta qüestió amb Bruno Batlle. Gairebé una quinzena de segona B van demanar l'ajornament dels seus compromisos, incloent-hi també el Sabadell. L'AFE, el sindicat de futbolistes, també va mostrar-se partidari de la suspensió per la salut dels futbolistes i dels membres del cos tècnic de tots els equips. Avui estava pendent tot plegat de la comissió delegada que havia de corroborar la proposta de la federació de jugar a porta tancada, igual que a primera i a segona. I finalment, ara fa uns minuts hem conegut aquesta última hora. Ajornada tota la competició no professional que depengui de la Federació Espanyola, és a dir, ajornat el Sabadell-Barcelona B per anar de cara a barraca al pròxim partit a fets més concrets. No serà l'única afectació. De fet, la mateixa federació demanarà també que primera i segona, que són les úniques excepcions a hores d'ara, segueixin el mateix patró. Però avui hem conegut també que s'ajornarà també el Mercantil Sabadell de la Lliga Nacional Juvenil, que havia de disputar-se diumenge al Municipal de Raona Marinals, i també l'Horizonte Catània Estralpul Natació Sabadell, tornada dels quarts de final de l'Eurolliga de Waterpolo Femení, prevista per finals de mes a Sicília.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, això sí que no canvia. El Toni González, comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Per segon dia consecutiu ha fet reserva avui a l'Hotel Suís Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports, també Pedro Capó, un dels capitans del centre del conjunt arlequinat, Albert Puigdollers, ex del Barça B i del Sabadell, Xavi Balaguer, director esportiu del club sobre la suspensió de l'Horizonte Estralpul, Sergi Cabanes, internacional amb la selecció espanyola que va guanyar a Sèrbia a partit de Lliga Mundial, i tindrem aquí els estudis a l'Emma García, la nedadora d'artística sabadellenca.
I fora de l'hotel?
L'Atalanta i el Leipzig són els primers classificats pels quarts de final de la Champions. L'equip italià va tornar a guanyar ahir al València, en aquest cas per 3-4 en un estadi de Mestalla completament buit, sense públic. Els alemanys, de la seva banda, van golejar 3-0 al Tottenham. Avui es coneixeran dos classificats més. L'Atlético visita les 9 Anfield per intentar fer bo l'1-0 de l'anada contra el Liverpool. Aquest partit sí tindrà públic, a diferència de l'altre, el Paris Saint-Germain Dortmund, a la mateixa hora, a les 9. I a més, més notícies relacionades amb el coronavirus. La sèrie italiana ha quedat suspesa. També s'ha ajornat el Manchester City-Arsenal després que l'equip londinenc estigués en contacte fa 13 dies a l'Europa League amb el president de l'Olympiacos, Evangelos Marinakis, infectat de Covid-19. I per últim, segons ha informat el diari El Mundo, la plantilla del Reus Deportiu de l'any 2017 ha estat imputada en el cas Oikos, presumptament per haver rebut una prima procedent del Huesca per derrotar el Valladolid. Els reusencs van imposar-se aquest partit 2-0 en la penúltima jornada de segona i els aragonesos van classificar-se pel play-off en detriment dels castellano-lleonesos.
I a les xarxes socials.
El recordatori d'excompanys, d'amics i de mitjans de comunicació a la figura de l'exporter del Club Natació Sabadell, entre d'altres, i també mite de la selecció, Jesús Rollán, que va morir tal dia com avui, però de fa 14 anys.
De quin partit no estarem pendents?
A les dues en punt ha arrencat, igual que aquest programa, un amistós internacional entre les seleccions de Malawi i de Zàmbia.
Avui celebra el seu aniversari.
I ja que la cosa anava avui de waterpolo, acabem felicitant l'exentrenador de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo masculí, el Xava Gómez.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, 5 minuts, 20 segons per sobre de les dues, gairebé el dia de la marmota, si no fos perquè han passat tantes coses de pel mig que toca un altre cop actualitzar la situació. Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports Sabadell, per segon dia consecutiu. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Amb una situació radicalment diferent per això de la d'ahir, estàvem pendents de conèixer si es jugava o no aquesta jornada i la vinent de segona B a porta tancada. Després vam veure com sí que es decidia això i, per tant, no tenia massa acceptació entre els clubs de segona divisió B, que més aviat optàveu pel fet de l'ajornament directament, de la suspensió d'aquestes jornades. Finalment, notícia d'última hora, la federació proposa que la segona divisió B i, en general, totes les categories que depenen de l'ens federatiu se suspenguin de moment dues setmanes. Per tant, m'imagino que no sé com heu rebut aquesta última hora, però el propi Sabadell havia demanat l'ajornament del partit contra el Barça B, per tant, m'imagino que satisfacció.
Sí, aviam, dins del que és la mala notícia de tota aquesta situació, perquè en realitat el que voldríem és estar parlant de futbol i del partidàs que teníem diumenge, doncs creiem que s'ha adaptat la millor solució possible tenint en compte tots els condicionants.
La comissió delegada ja ha aprovat aquesta mesura. Al final, si ahir parlàvem molt de sentit comú, quan totes les reaccions, o la majoria de reaccions, veient, per exemple, AFE, el sindicat de jugadors, veient que una quinzena de clubs de segona divisió B només ja havien demanat l'ajornament, entenc que han redirigit l'argument i les mesures a la federació precisament per tot això, no?
Pues entenc que sí, que ho han reavaluat, i al final doncs hauran tingut en compte els arguments que s'han donat públicament per part de clubs i, com deies tu, de part d'AFE i altres estaments, doncs al final doncs garantir la salut dels jugadors i de la gent involucrada en els partits i, per suposat, també doncs garantir la presència d'aficionats, que al final és veritat que el futbol sense els nostres socis i aficionats doncs perd moltíssim.
Just anava a dir això, no? Que al final estem llegint i molt els propis protagonistes, els futbolistes, etc., dient que el futbol sense aficionats no és futbol. Ahir, per exemple, veiem un partit de Champions a Mestalla entre el València i l'Atalanta completament buit, en canvi, una manifestació, podríem dir, multitudinària per rebre la plantilla valencianista a les portes de l'estadi, per tant, igualment aglomeracions multitudinàries, i amb aquell punt fins i tot surrealista de, per la megafonia, posar càntics perquè semblés que hi havia un caliu extra, però les graderies buides, tot plegat era molt, molt, molt estrany.
Tal qual, vull dir, realment la situació és molt nova, crec que no sé si s'havia viscut alguna cosa així generalitzat, sí que hi ha hagut partits de porta tancada, però eren puntuals i la situació és molt, molt, molt estranya. Veure el partit d'ahir a porta tancada, sentint els crits, càntics, per megafonia. La veritat és que un partit de Champions, que és un, bueno, hauria de ser un dels espectacles més macos dins del món del futbol, doncs ahir semblava un entrenament i això fa perdre, la veritat és que fa perdre molt, molt, molt el futbol.
Ahir recordo que parlàvem i dèiem, clar, tot és tan recent que no hem tingut temps de digerir i processar quins són els següents passos. Un cop ja han passat 24 hores des d'aquell moment, analitzant tot tal i com havia anat, el Sabadell avui mateix ja havia comunicat públicament en una nota que demanava l'ajornament. Fins a una quinzena aproximadament de clubs de segona divisió B també ho havien fet, entre d'altres del grup del Sabadell, l'Hèrcules, el Nàstic, etc. No sé si fins i tot entre vosaltres havíeu arribat a parlar-ho, no?, entre les pròpies entitats.
Sí, doncs, bueno, de fet, ahir quan em veu trucar, doncs sí que ja vam parlar de que l'ajornament podia ser una molt bona solució i després, doncs evidentment, calia... Era tan, tan recent que no havíem tingut ni temps de parlar internament, ho vam parlar internament i sí, hem estat en contacte també amb altres entitats doncs, per conèixer el seu parer i doncs la majoria estaven d'acord amb aquest ajornament.
Acabo. De moment, també és molt recent avui el tema de la suspensió de la segona divisió B. De moment és per dues setmanes, pot ser que vagi a més, depenent de com avanci, perquè al final, com deies ara, és una situació completament nova per tots, però suposo que sense dates, no? Que la lògica diria que els partits que no es puguin jugar s'haurien de disputar en horari intersetmanal, però, clar, ho dic sobretot per no afectar després els timings d'un playoff que ja té les dates definides a principis de temporada. Però entenc que és tot tan recent, Bruno, que sense dates, no?
Exactament. No tenim cap informació al respecte. La lògica diria que és tal com tu ho has definit, però és una situació, bueno, de fa 5 minuts, no hi ha més informació, i suposo que al ser, com diem, una situació tan nova, doncs s'haurà d'estudiar, i és més, diria que reevaluar cada setmana o cada 4 dies, perquè no sabem com evolucionarà tot el tema del coronavirus, amb el qual doncs entenc que per molt que es vulgui planificar, doncs sempre hi haurà una incògnita, i el que han de fer doncs ara els estaments responsables d'això, doncs és avaluar-ho doncs cada molt poc temps per anar decidint i prendre les millors decisions en cada moment.
Els entrenaments per això continuen de moment amb normalitat?
Sí, sí, clar. Bueno, de fet, ja la planificació canviarà segur. De fet, sé que el cos tècnic doncs ja ho estava mirant des del moment que ha sortit la notícia, i evidentment la planificació no pot ser la mateixa havent-hi partits que no, però evidentment que els entrenaments han de seguir i l'equip ha de continuar dins del possible amb la màxima normalitat, entre cometes, possible.
Doncs Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports, et tornem a agrair, igual que ahir, aquesta resposta ràpida i aquesta valoració a la notícia del dia, la suspensió de les dues pròximes jornades a la segona divisió B, incloent-hi aquest Sabadell-Barcelona B, previst en un primer moment per diumenge a les 7 de la tarda, i també el Badalona-Sabadell de la setmana següent. Una abraçada, Bruno, que vagi bé.
Salut, gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tot va tan ràpid que, per fer-nos una idea, fa tot just una horeta i mitja ha parlat Pedro Capó en roda de premsa, i jo no sé, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda, faria alguna cosa.
Si continuen vigents o no les paraules del menorquí, perquè ha canviat radicalment el panorama.
Li agraïm moltíssim al Pedro Capó que hagi comparegut avui en roda de premsa, però molt poquet, molt poquet podem rescatar d'aquesta roda de premsa, perquè, clar, les informacions a 1:45 del migdia, que és quan ha comparegut un dels capitans del Centre d'Esports Sabadell, eren que el partit, en teoria, s'havia de jugar a porta tancada. Tot ha canviat, de fet, quan estàvem tornant amb el Sergi Garcés en cotxe cap a la redacció. Per tant, poqueta cosa podem rescatar avui del menorquí.
Com a mínim, si escoltar les paraules reivindicatives, no? Sí. Del de Mahó, precisament del que dèiem ara amb el Bruno, el tema de el futbol sense públic no és futbol.
Bàsicament això. El que sí que s'ha referit Pedro Capó, només començar, és el comunicat que ha fet el Centre d'Esports Sabadell, sol·licitant, precisament, com han fet i com havien fet molts clubs del grup tercer, l'ajornament d'aquestes dues jornades, que finalment s'ha produït oficialment ara les dues. Per tant, escoltem Pedro Capó, com diem, afirmant precisament això, no? Que sense afició no hi ha futbol.
En consonància amb el comunicat que ha fet el club, doncs al respecte pensem el mateix, no? que en l'afició és part important d'això, que sense ells doncs, bueno, no té sentit, no? jugar aquests partits, però bueno, nosaltres al final estem, no som qui decidim, i estem a l'expectativa de les informacions, del que es pugui decidir des d'estaments de més alts.
Per tant, tothom estava a l'espera avui a la nova Creu Alta del que succeïa, d'aquestes decisions, i una altra història per portar cap al terreny esportiu, ni que sigui, encara que no hi haurà partit. Recordant una miqueta el que ha estat aquest petit sotrac, 2 punts dels últims 9, Pedro Capó també ha fet una mica de lectura autocrítica, no?
Sí, ni que sigui per dir que avui hem tornat a la feina, no?
Sí, correcte.
Segons, si fos un dimecres normal, diríem que avui el Centre d'Esports Sabadell ha començat a preparar el partit contra el Barça B, que sí.
Ho ha fet.
De fet, sí. Ha començat a preparar aquest partit contra el Barça B, però la preparació s'haurà d'aturar a partir d'avui mateix. Simplement per parlar del passat, perquè el present també no serveix a dia d'avui per res, ni valorar el Barça B, etc. Sí que es queda Pedro Capó dient que ha tornat a visionar la segona part del partit contra l'Espanyol B per aprendre dels errors, i sobretot per recordar el capità del Centre d'Esports Sabadell, que tots els equips d'aquesta categoria en algun moment o en un altre passen per un petit sotrac, i el del Centre d'Esports Sabadell és de 3 partits ara mateix sense guanyar.
Un cop hem tornat a revisar les imatges, un cop tornes a mirar el partit, bueno, el que trobes a faltar una mica, no, és intentar una mica matar el partit, no, fer aquell tercer gol que et doni tranquil·litat, perquè al final saps que els partits són molt llargs, que en qualsevol acció aïllada doncs pot passar el que va passar, però bueno, a més d'aquí, jo crec que bueno, que tot equip, tot grup, tot tota plantilla, no, de viu al llarg de l'any, no, moments freds.
Doncs això, dient, recordant Pedro Capó, que tots els equips, com dèiem abans, en algun moment o un altre, passen per algun sotrac, i lamento no poder rescatar res més del
no,
que dic. Mira, que ha estat una roda de premsa llarga, avui, la del Mallorquí.
Sí, interessant, però clar, ha deixat de tenir vigència en qüestió d'uns minuts quan ha saltat aquesta notícia. Recordem, si us acabeu d'incorporar, ja és oficial, suspès, ha ajornat el partit Sabadell-Barcelona B, igual que la resta de la categoria i de totes les que depenen de la Federació Espanyola.
I sobretot també el del pròxim cap de setmana contra el Badalona.
Badalona Sabadell també, de moment, o sigui, és momentani, són 15 dies de moment, però veurem si això s'allarga o no, que podria allargar-se. Dit això, per recollir molt ràpid, avui ha estat doble la presentació, tindrem temps entre demà i demà passat de poder comentar a fons aquesta història, però avui hem pogut tenir més detalls d'un grup, de fet, del qual
aquí
els dos hem suat ja aquella samarreta que s'ha presentat avui en alguna que altra cursa popular, res competitiu, evidentment, però què és això dels runners laquinats?
Sí, avui no és el millor dia per entrar en detall. Demà o divendres, encara allò s'ha de valorar la redacció, escoltarem el Manel Escrivà, que és el gran impulsor d'aquests runners laquinats. Aquest projecte d'aficionats, socis del Centre d'Esport Sabadell, que ens hem unit fins i tot via WhatsApp amb un grup on estem al dia de curses, calendari atlètic, etc, que és totalment gratuït. Això sí, la samarreta s'ha de pagar, té un cost, però que ni paguem quotes, ni paguem, vaja, ni paguem llicències, etc. Simplement, doncs això, socis aficionats del Centre d'Esport Sabadell que ens unim per córrer. I d'això, precisament, escoltem un tastet de l'entrevista amb el Manel Escrivà i ja en parlarem més a fons demà, en aquest cas, aquí a l'Hotel Suís.
Ara, doncs, ho hem fet una mica més... una mica més seriós, podríem dir-ho d'alguna manera, o com a mínim ho hem homogeneïtzat una miqueta i ens hem organitzat per això, per tenir tots un estàndard que en el qual quan sortim a córrer anem amb els nostres colors.
Doncs entre demà i demà passat, el Manel Escrivà amb el Pau Vituri una mica més en profunditat explicant aquest projecte dels runner-laquinats.
I amb una anècdota, que és que la vam estrenar a Terrassa.
Sí, correcte.
I fins aquí puc llegir.
De fet, tant Pau Vituri com servidor la vam estrenar tastant al terra, terrassa.
Correcte,
els dos vam acabar caient.
El karma, que se'n diu.
En meitat de la Vallestra, Reis. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Portes giratòries.
Finalment, no s'acabarà jugant aquest Sabadell-Barcelona B, però ens venia de gust igualment saludar un dels jugadors que, de fet, van acabar ascendint l'última vegada que ho va fer el Sabadell a segona divisió A. La veritat és que la llista és llarguíssima de jugadors i tècnics que han estat els dos equips. Avui ens quedarem amb Albert Puigdollers, però gairebé agafant aire i comentant de passada molt ràpid noms que han conegut els dos clubs des de dins, des dels Joaquín, Guillemenot, Alassana, Abrahima, Franquesa, Jordi Vinyals, Isaac Cuenca, Trápaga, Espasandín, Benja, Gai, Olmo, Urco Pardo, Lanzarote, Peque, Felipe Sanchón, Tortolero, Mulís, Manga, Jordi López, Bermudo, Moja, el propi Hidalgo, l'entrenador del Sabadell, Miguel Ángel Lozano, Ullés, Jamuch, Pablo Sanz, Xavi Roca, Lluís Pujol, Xavi Moro, Genís, Magano, David Pirri, De La Fuente, Albert Tomás, Lluís Carreras, Priego, Almagro, Campuzano, Xevi Ramon, Romal Barran, Fradera o Guitart. Però com diem, avui ens quedem amb Puigdollers, encara que no hi hagi partit, per recordar les seves dues etapes a Sabadell i al Barça B.
Forjat entre l'Esport Club Granollers i el Futbol Club Barcelona, Albert Puigdollers ha disputat un total de 365 partits entre segona A i segona B. La seva estrena va ser just aquesta setmana, però de l'any 1999, a Los Pajaritos, a Sòria, amb la samarreta del Barcelona B. Després d'una campanya formant part del filial blaugrana, el granollerí va signar per l'Atlético de Madrid, estant-se dues temporades al segon equip matalasser a segona B. Encara passaria per un altre filial, el Màlaga B, en aquell cas a segona A, abans d'iniciar el seu periple fora d'equips formatius. Any i mig a Lleó, a la Cultural Leonesa, abans de signar a Badalona, on va ser campió de la Lliga. Descapolat, va jugar un any i mig per passar després al Gavà, amb el qual també va jugar el play-off. De l'equip blaugrana al Centre d'Esports, amb tres temporades com a arlequinat, un títol de Lliga, un ascens i una campanya segona A. Puigdollers va disputar una norantena de partits, anotant 7 gols. El Couden Best escocès, el Recreativo de Huelva i de nou el Badalona van ser els últims destins del Vallesà abans de retirar-se. En l'actualitat, l'exarlequinat és el director esportiu del club de futbol d'AM.
Albert Puigdollers, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jugador sorgit en el seu dia del futbol base del Barcelona, va jugar una vintena de partits al filial. De normal, en aquest punt de la pel·lícula, recordem una miqueta el vostre pas per un equip i per l'altre. Si et sembla, anem de manera cronològica. Recordem primer el teu pas pel Barcelona B, que va ser una mica l'inici de tot plegat, no?
Sí, bueno, jo vaig estar en total 5 temporades a l'estructura del Barça i sí, pues, lo clàssic, amb 19-20 anys vaig poder formar part de la plantilla del Barça B i a partir de llavors doncs, ja començar a volar, no? Que diuen, a buscar-te la vida en aquest món del futbol professional i diferents etapes i evidentment doncs, una de les més recordades del Sabadell pel que vam viure, no?
Avui mirava una miqueta el teu debut, per exemple, amb el Barcelona B. Va ser a segona contra el Numancia, 0-2, 7 minuts, suplint a un tal Carles Puyol aquell dia. I en aquell equip jugava d'inici també Antonio Hidalgo, encara que ja havia estat substituït quan tu vas entrar al terreny de joc. A més, jugava en posicions similars i amb el cas de l'Antonio també vau coincidir aquí a Sabadell.
Sí, bueno, crec que parles és el meu debut amb el Barça B, que jo no formava part de la plantilla, però el clàssic que et pugen era l'any de segona A. Sí que Antonio, al ser una generació per davant, és una mica un anyet més gran que jo, ja estava al Barça B i vam coincidir allà, i amb l'Antonio, a més, doncs, havíem coincidit també a Granollers, perquè els dos som de Granollers, i a l'etapa de la Vins ja havien coincidit, o sigui, hem fet una carrera bastant paral·lela amb diversos equips, i sí, el debut va ser allà a Numancia, i evidentment, doncs, aquest tal Carles Puyol que dius, doncs va fer gran carrera, està clar.
De fet, d'aquella primera plantilla de l'any 2000, que tu encara eres juvenil, i la següent, del 2001, que ja formaves part del filial, es dediquen actualment al món del futbol Òscar Álvarez, Jofre Mateu, Xavi Hernández, Antoni Hidalgo, David Bermudo, Miquel Arteta, Víctor Valdés, tu mateix, després en parlarem. El percentatge de jugadors que segueixen vinculats d'una manera o altra, director esportiu, comentarista, entrenador, etc., realment és molt alt comparat amb altres equips. Com t'ho expliques, això?
Ostres, doncs no m'havia fet aquest plantejament. A Clàssica sí que pot ser veritat. Home, estàs parlant de jugadors que han fet una trajectòria professional molt gran, però evidentment a altres equips també hi és. I no sé, potser és per la forma de viure i entendre el futbol que vam viure en aquella època, que segurament és bastant reclamada, no? Probablement aquella generació de futbolistes va ser la que va idear una mica aquesta idea de futbol que ha anat progressant i probablement doncs molts professionals de l'àmbit de l'empresa, de la comunicació, de diferents clubs, busquen aquesta fórmula, no? Una miqueta de que es va idear i segurament seguia en aquella època i som els qui recent ens acabem de retirar que tenim aquella experiència que potser podem dur a terme. Potser seria una explicació que no sé si lògica o no, però podríem trobar-la per aquí.
M'he deixat una altra que també és de la zona del Vallès Oriental i exarlequinat, com l'Alberto Manga, que també estaria
en
aquesta llista. Ara, clar, si mirem el Barça B d'avui dia, simplement agafar la plantilla o jugadors que han tingut protagonisme enguany en el conjunt de García Pimienta i veus molta menys gent de la casa, no? L'Araujo uruguaià, Hiroki Abe japonès, Lazar Karevich montenegrí, Ludovic Reis i Mike Van Beinen, que són holandesos, Reimana albanès, Conrad de la Fuente nord-americà. Clar, es fa una mica estrany, no? Tant que se n'ha parlat del tema de la Masia, que el Barça B hagi de fitxar tants jugadors, la majoria ja directament pel filial, ni tan sols passant per categories formatives.
Sí que sorprèn, no? És una evidència doncs, que el futbol en aquests últims 15 o 20 anys s'ha obert molt, no? Hi ha molt més jugadors estrangers o gent d'aquí que marxa fora, no? Això és una evidència que és innegable i forma part d'aquesta explicació. El que passa que a vegades, sí, sempre ho dic, no? Si volem retrobar el model que tant es parla, no? No podem fer coses tan aïllades, no? Suposo que és buscar aquest punt entremig, però a vegades marxem molt de... Hòstia, volem retrobar aquest model i al final no copiem el que es va fer, no? I per tant sí que sorprèn, però bueno, forma part una mica de la globalització del futbol d'avui en dia i que evidentment perd l'essència del que és el Barça, no? Però bueno, això són decisions dels que manen i tampoc no hi podem entrar molt.
Lligo un club amb l'altre, ja que parlem del present, i després ja acabo preguntant-te també per aquell Sabadell de fa 9 anys que ens va il·lusionar tots plegats amb un ascens de categoria, però a dia d'avui aquesta generació que comentàvem amb molta gent de fora del Barça B arriba al partit d'aquesta setmana, la nova Creu Alta, que és un Sabadell-Barcelona B, tercer contra segon, empatats a 49 punts. No sé si has anat seguint una mica la segona d'aquesta temporada, i aquí veus més fort, perquè realment gran temporada de tots dos.
Sí que estic seguint i sí que és evident que té pinta, independentment d'aquest partit, que tots els equips de la part davantera fins al final serà molt igualat, no? A vegades uns estan en millor dinàmica que altres, el Sabadell la va tenir fa unes jornades, ara sembla ser que li està costant una mica més, però segur que retrobarà aquesta dinàmica i, per tant, crec que serà una dinàmica molt similar fins al final. No? El Barça ve sempre, hi ha aquest dubte, no? També de nanos joves que a vegades com s'adapten, però que la que agafen la dinàmica és complicat competir. Per tant, competir amb el Barça sempre és molt complicat. Entenc que el partit del cap de setmana hi haurà aquesta part de domini del Barça de moments, per saber, hi haurà d'aguantar, haurà d'assumir i proposar altres moments de joc, però que no et cedi. La veritat és que no et cedi en el sentit de qui és favorit o no, perquè els dos estan igualats i pot passar qualsevol cosa. No? El que sí que sé segur és que els dos estan a dalt fins al final i veurem aquest sprint final, que és el que marca pues, aquest lideratge o aquest... Home, evidentment, primer, assegurar poder entrar, que és el gran objectiu, i aquesta diferència que vam tenir nosaltres, aquella sort també que vam fer aquell, no sé la paraula en català exactament, ara, la reon final, no?, que et va permetre quedar campió de Lliga, que és el tret diferencial.
Ja que parlem del centre d'esports, tu vas vestir la samarreta arlequinada 3 temporades, una sense segona divisió, una temporada a la categoria de plata, una de les èpoques més daurades, no?, de la teva carrera com a futbolista.
Sí, sí, sens dubte, no? Ho parlava abans, evidentment, el que vam viure, bueno, i tu hi eres present, perquè vas fer la continuïtat de la temporada, pues va ser d'un record excepcional, no? Crec que hi va haver aquella comunió entre afició i equip, no? Que en mica, doncs, un inici una mica dubitatiu, si me'l poses una mica com el d'aquest any, no? No sé, crec que no van haver-hi ja des de l'inici, però, bueno, mica en mica en l'equip es va anar fent, i també, mica en mica, pues, el clàssic que passa a Sabadell, érem els 2.000 de l'inici, o 3.000, mica en mica ja eren entrades de 6.000, i al final, doncs, aquesta comunió, doncs, que va fer possible tot allò, no? I, evidentment, a nivell individual, doncs, molt content per la participació i protagonisme que vaig poder tenir en aquella època, i, sobretot, doncs, crec que eren 20 anys a l'equip sense estar al futbol professional, doncs poder retornar a la ciutat al futbol professional, doncs un record imborrable i que evidentment doncs sempre recordarem.
La veritat és que aquesta temporada ens estem fent un fart de recordar certs paral·lelismes que hi ha, com tu comentaves, entre una plantilla i l'altra. Acabo preguntant-te pel teu present, director esportiu del DAM, d'un històric, d'un club de referència en categories formatives com és el conjunt cerveser. Com va la vida en aquest nou rol?
Doncs bé, adaptant-me en aquest rol i en aquest futbol, no?, que és el futbol base, que evidentment, doncs, quan formes part del futbol professional l'oblides una mica i et trobes també amb l'evolució que hi ha hagut, no?, aquests 15 o 20 anys que has estat desvinculat del que era, doncs retrobar-lo, evidentment, amb les moltes diferències que hi ha, intentant, doncs, seguint una línia molt clara que sí que, bueno, sabem a qui representem, en aquest cas el Club de Futbol DAM, que hi ha una gran empresa darrere d'aquest projecte a nivell formatiu i, evidentment, competitiu, i disfrutant de l'experiència i intentar, doncs, aportar la teva experiència professional en aquest entorn, sobretot amb molts nanos, doncs, que ja estan al salt, a punt de fer aquest pas cap allà, assessorar-nos i bé, gaudint de, sobretot, del futbol, que, per sort, doncs és el que m'ha agradat sempre i tinc la sort de seguir vinculat, des del, com deies a l'inici, doncs, que molta gent hi estem i és una sort per nosaltres, no?, poder-te retirar professionalment i seguir vinculat, doncs ens omple molt i és una gran sort.
I a més, havent recuperat la categoria de la Divisió d'Honor Juvenil, ha estat simplement un impàs i tenim aquí l'Adam al lloc que per història, sense cap mena de dubte, es mereix. Albert Puig d'Ullés, ex del Barcelona B, ex del Centre d'Esport Sabadell, com sempre, és un autèntic plaer. Xerrar una estona de futbol, ens hi estaríem gairebé mig programa. Una abraçada enorme, cuida't molt.
A vosaltres, moltes gràcies.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running. Consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana a @13esportsdefons.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Ah, espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i mig per sobre de 2:45 de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell en un dia i en una setmana en general molt moguts per culpa d'aquesta crisi oberta pel coronavirus que ha afectat, com escoltàveu ara, la suspensió, entre d'altres, de la segona divisió B de futbol. Teníem previst per això felicitar directament a la Emma García, la nedadora d'artística d'aquí de la ciutat i del Club Natació Sabadell, pel seu doble or en l'estrena de la temporada de l'Open de França a París. Què tal, com estàs? Benvinguda a Ràdio Sabadell, Emma.
Bona tarda, moltes gràcies.
Però clar, amb el tema del coronavirus ens ha saltat tot en l'aire i m'imagino que et pregunto primer per això, que a vosaltres també us deu afectar, no? Pendents, ara ho comentàvem, el temps de publicitat, de si el CAR de Sant Cugat continua amb la seva activitat normal o no, de si les competicions continuen o no com estaven en el calendari. Això per un esportista d'elit ha de ser... És que clar, em ve una paraula al cap que no la puc dir en antena, però ha de ser complicat.
Sí, una mica. A veure, realment de moment encara no ens ha afectat. Sí que tenim molt protocol i han fet moltes xerrades al CAR i hi ha molta prevenció, però estem pendents de que si tenim qualsevol cas no el puguin tancar, evidentment. I també estem pendents molt de les competicions. Fins a l'últim moment no sabem si les anul·laran o no. Però bueno, seguim treballant de moment, a veure, i ja veiem.
Sí, però és una mica frustrant, no? El estar entrenant sense saber si, per exemple, ara que comentàvem que la propera és a final de mes a Egipte, si hi haurà competició o no, no? Aquest al·licient és impossible entrenar sense saber si sí o si no.
Sí, exacte. Evidentment ens afecta una mica perquè canvia molt, diguéssim, la preparació prèvia a una competició, ja fas la puesta a punto, que es diu, i clar, si de cop i volta te l'anulen o qualsevol cosa, tot el que és el físic que estem agafant i tota la preparació, pues, ha de variar una mica. Llavors anem una mica així pendents de molt de les notícies, del que diuen a través de les federacions i organitzacions.
Clar, em deies ara també que per una nedadora d'artística, el que sempre s'ha conegut com a sincronitzada, per si l'oient va una mica perdut, per a una setmana és un problema.
Sí, clar, perquè nosaltres podem descansar un, dos dies, però la que pares ja més de 3-4 dies ja vas notant que quan tornes notes les posicions de cos molt diferents, trobes sensacions que vas perdent molt ràpid, el físic i de més.
I a més a principi de temporada, ara ja per passar pàgina al coronavirus, que arriba un punt que sembla que tot sigui coronavirus i que no es pugui parlar d'una altra cosa que no pas aquesta crisi que hi ha en tots els sentits, però veniu d'estrenar la temporada a París, com dèiem, en el vostre cas, amb el duet mixt tècnic amb el Pau Ribas per sobre dels, o fregant els 83 punts per sobre dels 85 a la rutina lliure, doble or a París. Això t'ho esperaves? No? Suposo que millor manera no hi ha de començar una temporada.
La veritat és que no estàvem molt segurs perquè l'any passat els russos aquests que vam competir en aquesta competició contra ells ens van passar, van quedar primers nosaltres segons, i en aquesta competició el nostre objectiu evidentment era passar-los i estàvem allà una mica pendents de veure què passava perquè les rutines... Sí que és veritat que la lliure en principi era la de l'any passat, però hi ha molts canvis i la música a partir de la meitat de la rutina sí que ha canviat i la tècnica era completament nova, a veure una mica on ens puntuaven els jutges, on ens situaven. I la veritat és que molt contents amb el resultat. Evidentment s'ha de millorar moltes coses, és la primera competició, però mica en mica.
Més enllà de la incertesa de si continua o no com estava previst el calendari, en tots aquests canvis que deies ara, era la primera sèrie mundial que teníem aquesta temporada i per tant m'imagino que també en certa manera és un reforç anímic, no? És com confiança, quan introdueixes canvis en una rutina i veus que les primeres de canvi et funciona també.
Sí, evidentment ens va molt bé perquè... tenim com diferents competicions per anar millorant i de més, i ens van molt bé les valoracions dels jutges i evidentment començar tan bé amb aquesta temporada doncs ja ens dona molta força com per seguir en aquesta línia, però bueno, evidentment no ens podem relaxar perquè aquest esport pot passar de tot.
Open de França, primera etapa, després, com comentàvem, del 25 al 30, si tot va normal, a Egipte. En línia general, si et pregunto per aquesta temporada que acabes d'arrencar o que acabeu d'arrencar amb el Pau Ribas, quins objectius us heu marcat? Quina idea, quina fita teniu a la ment?
Evidentment, millorar respecte a l'any passat, respecte al Mundial, que es vegi amb les coreografies, les que estem muntant, que són més difícils, la impressió artística també que puja com al nivell global, tant del que són les coreografies com de la nostra execució, del nostre nivell, i està a dalt de tot de la caixa, del podi, diguéssim, perquè els nostres rivals més forts, hi ha molts que s'han retirat, hi ha hagut canvis de parella, llavors és un punt que podem jugar a favor, diguéssim, amb això.
Ja es dona molt, no?, el tema de les parelles mixtes, que hi hagin canvis, etc. Jo recordo el moment en el que va aparèixer aquesta nova modalitat, que sorprenia una miqueta, no?, les primeres vegades, i al final t'has acabat com especialitzant, ara que comentes això, estàs veient com els rivals van passant i van canviant les parelles, t'has especialitzat, no?, amb el Pau, amb aquesta rutina mixta.
Sí, perquè tot el nostre esport, diguéssim, és molt important buscar sempre la perfecció, i el canvi continu de parella fa que no puguis com arribar a connectar 100% amb aquesta persona, i no es pot buscar 100% el detall. En canvi, quan ja portes uns anys i coneixes molt bé, i a més és molt més fàcil, i el conèixer l'altra persona, doncs, vulguis o no, és un avantatge. I clar, veus que els altres països, si van canviant i de més, és un desavantatge en aquest aspecte. No es coneixen tant i poden tenir més errors i de més. Llavors, és com molt positiu, i estem apostant 100% en això, els dos, diguéssim.
A nivell individual, per això, com va anar el fet d'apostar decididament per aquesta parella mixta, per centrar-te en aquesta especialitat?
Jo venia d'estar amb l'equip, diguéssim, i vaig passar un any una mica dolent perquè em vaig lesionar i de més, i llavors quan vaig començar a remuntar, la Mayu Kofujiki em va dir que estava pensant en que la Berta, que era la que nedava el duet abans, s'havia de centrar en una de les dues coses, i llavors a mi em va proposar que si volia fer el duet mixte, si volia com entrar dins d'aquest projecte, i la veritat és que des del primer moment em va agradar molt la idea. Amb el Pau ja ens coneixíem d'abans, perquè curiosament havia sigut el meu entrenador, el Sabadell. Sí.
Això és molt curiós també, no? O sigui, tens com a parella en la rutina mixta el que havia estat el teu entrenador.
Sí, exacte, és algo molt curiós que sempre expliquem, i clar, em va fer molta il·lusió, i vaig veure que era una bona oportunitat i vaig decidir apostar per això. Inclús l'any passat, a l'acabar el Mundial, la Mayu em va tornar a preguntar si volia seguir amb aquest projecte o si volia intentar tornar a l'equip. Però realment és algo que algú ha d'estar junt amb el Pau per intentar que creixi ja no només com a duet mixte espanyol, sinó a nivell mundial, que es pugui créixer aquest esport en aquesta categoria.
T'anava a dir justament això, estàs parlant de mundials, però és una pregunta que segur que t'han fet moltes vegades. I els Jocs Olímpics què? Perquè a Tòquio, modalitats olímpiques duo i per equips, però la mixta no hi ha manera.
No, encara no. Estem intentant que ens aprovin per de cara al 2024 a París, però bueno, fins que no passin aquests propers Jocs Olímpics no sabrem un veredicte, diguéssim, oficial, però estem intentant molt, ja no només a nivell aquí d'Espanya, sinó amb tots els altres països. Els russos també estan fent molta força i estem com molt al darrere.
Ja fa uns mesos, de fet, avui preparant l'entrevista, llegia un titular d'aquí, d'aquest mateix programa que parlàvem amb tu, el 2019, l'any de consolidació d'Emma García, el duet mixt, als Jocs Olímpics, però encara no el contemplen. I tu deies, estem lluitant per accedir-hi perquè és el somni de qualsevol esportista i s'està fent molta pressió. A Tòquio no ha arribat. Suposo que ara em poso la teva pell, i també deu frustrar una mica, no? També, el dir, continuo lluitant jo aquí amb una rutina, anant a mundials, competint a primer nivell, guanyant ors com aquesta setmana a París, a l'Open de França, i no tinc aquesta oportunitat de poder anar a uns Jocs Olímpics.
Sí, evidentment, frustrar una mica, pues, evidentment, però amb els mundials i de més, realment ja és com tot un somni. Evidentment, uns Jocs Olímpics per un esportista és el que màxim pots aspirar, però per això mateix estem treballant i tenim moltes ganes, molta il·lusió, i al final pues, estem fent el màxim que puguem per aconseguir-ho. I al final d'això es tracta la vida, de lluitar per les coses. Si te les donen totes fetes, al final no té gràcia. Llavors una mica pues, aquesta lluita.
I aquesta reivindicació que crec que té molt de fonament, i que tant de bo que d'aquí a 4 anys haguem de parlar que estàs preparant justament uns Jocs Olímpics en l'estrena de la categoria. Producte Club Natació Sabadell, tot això, l'Emma García, veïna d'aquí del centre de Sabadell, sorgida de Can Llong. Clar, últimament hem vist exhibicions, una pedrera que va pujant cada cop amb més nenes, etc, però no fa tant que el Natació Sabadell començava a picar una mica de pedra, començava a fer fitxatges que van ser en el seu dia mediàtics, en el cas de la Gemma Mangual, en el cas de l'Ona Carbonell, de la Paula Klamburg, etc. Tu has viscut tot això des de dins, no? Que m'imagino que això has anat creixent, potser has estat la primera que ha sorgit de tot aquest moviment.
Sí, sí, jo vaig començar juntament amb les meves companyes, vam començar a iniciar aquesta secció de natació sincronitzada en el moment artístic ara, però no existia, diguéssim, abans. Llavors, sí que he viscut com tot el procés des de dins, he sigut junt amb les meves companyes la primera en competir a campionats escolars, en campionats de Catalunya, campionats nacionals, i jo he tingut l'honor i el plaer de poder accedir a una Blume en el seu moment i després a un Car de Sant Cugat a la selecció, tant catalana com espanyola en els seus moments, i clar, vulguis o no, sí que és un camí una mica difícil perquè obrir-lo pues, costa, perquè és un món que costa molt quan els altres clubs ja porten molts anys, diguéssim, en el món, però bueno, és això també, el no ficar-nos res fàcil i voler aconseguir un somni que veiem que és una mica difícil, per no dir impossible, perquè no hi ha res impossible, doncs també et dona inclús més forces a vegades que no pas si no ho tens, si ja ho tens de per si.
Entén-me la pregunta, eh? Venen més Emmas Garcia per darrere? Ho dic perquè, com deies, has obert el camí, però clar, hi ha tanta gent que s'hi està dedicant ara que no sé en quin punt es troba aquest projecte d'artístic a Can Llong.
No, la veritat és que tenim ara molt bona cantera, tenim unes quantes nedadores també, hi ha més petites que ja estan a la Blume i de més, al centre de tecnificació i tot, i estan també convocades a concentracions per equips nacionals infantils i juvenils, i sí, sí, la veritat és que pugen molt fortes la gran majoria, i la veritat és que dona gust veure com ha crescut en tan poc temps realment el club, aquesta secció, i les ganes que tenen les nenes també realment.
Doncs hi ha molt de futur i de present també, amb la Emma Garcia en rutina de selecció. Per cert, em deies que acabes d'arribar del CAR, d'entrenar aquest matí, i que te'n vas una altra vegada pel CAR.
Exacte.
I això que està al costat, però que ni per casa passes per dinar. O sigui que de normal, rutina directament allà. Com pot ser, per exemple, un dia a dia, si entrem a la vida de l'Emma Garcia un dia, més o menys com aniria la cosa? Perquè a més, estàs a l'ESDI, o sigui que estudies aquí també, en certa manera a distància, perquè no es pot compaginar tot, però déu-n'hi-do també el moviment que porteu, no?
Sí, la veritat és que jo m'aixeco pel matí, sí que esmorzo a casa, vaig després directament al CAR a entrenar, entrenem la sessió pel matí, tenim una horeta i mitja, dues més o menys per dinar i descansar una miqueta, i després una altra vegada entrenem fins a les 6, 6:30 normalment de la tarda, i llavors sí que anem a casa. I llavors això, em poso a estudiar des de casa, evidentment. Sí que estic a l'ESDI, però jo no puc anar a les classes presencialment, així que m'estan ajudant a fer, diguéssim, tota l'adaptació del curs i de més, perquè jo estic fent mig curs en un any per poder intentar entregar treballs i de més, i estudiar, sopar, descansar una estona i dormir.
Doncs la vida de l'esportista d'alt nivell, no? Que al final té,
sí,
aquests sacrificis que s'han d'anar fent. Ella, com diem, és l'Emma Garcia, és veïna d'aquí de Sabadell. Doble medalla d'or en aquest Open de França disputat aquesta setmana a París. I que tant de bo que haguem de parlar molt de la piscina, que continua aquesta rutina una mica agobiant depèn del dia, però que ja és això, i que no hagi de veure's alterat el calendari ni res del que teniu en ment pel coronavirus, sinó que torni a la normalitat ben entesa a l'esport. Emma, enhorabona, felicito també al Pau Ribas de part nostra, i això, que puguem parlar moltes vegades més d'aquestes victòries.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres, i sí, esperem que tot vagi com ha d'anar i no se'ns cancel·lin coses.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running. Consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana a @13esportsdefons.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Hola, sóc la Marina Garcia del Club Natació Sabadell i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Dotze minuts i mig, arribem a les 3 de la tarda, com diem aquesta paraula que és impossible pràcticament de treure'ns de la boca, coronavirus, el Covid-19 afecta directament de ple a l'esport de casa nostra. Hem comentat ja, per exemple, que el Sabadell-Barcelona B i el Badalona-Sabadell de les pròximes setmanes a segona B queden suspesos, que també s'ajornarà el Mercantil Sabadell de la Lliga Nacional Juvenil. De fet, la Federació Catalana de Futbol també ha fet ja oficial que queden ajornades les competicions. I en el cas del waterpolo no és una excepció tampoc, perquè l'Horizonte Estalpul Natació Sabadell, tornada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení prevista per finals de mes, ha quedat ajornada sense data de moment. És una de les decisions preses avui mateix, o que ha comunicat com a mínim avui mateix, l'ELEN arran de la crisi del coronavirus. De fet, si recordeu, ja havíem explicat aquí a l'Hotel Suís que en el seu dia el Natació Sabadell tenia la idea de fer una estada a Pàdua per preparar aquest partit de tornada dels quarts de final i que ja havien canviat de plans inicialment, fins i tot estudiant anar a Hongria per fer aquesta concentració, preparant un partit que finalment no es jugarà, com a mínim, en la data que estava prevista. Saludem el director esportiu del Club Natació Sabadell, el Xavi Balaguer. Xavi, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com ha caigut aquesta notícia, Can Llong? No sé si ja era una mica de preveure, tenint en compte sobretot que el partit s'havia de jugar a Itàlia, que és el principal focus de l'epidèmia aquí a Europa, però vaja, l'Horizonte Sabadell suspès de moment.
Sí, la veritat és que tal com han anat succeint-se els aconteixements, doncs era una possibilitat que cada vegada doncs es veia més a prop, el fet doncs de que el partit s'acabés suspenent i al final doncs ha estat així i bé, doncs només ens queda doncs que afrontar la situació, que és una causa de força major i no hi ha res més a dir.
Que ja pel seu propi pes veient les últimes hores, no? Per això, perquè clar, en el món del waterpolo, la sèrie A masculina i femenina suspesa, totes les mesures excepcionals que hi havia al país transalpí, fins i tot més enllà del món de l'esport. Pensant, per exemple, en d'altres esports, la Roma no té autorització per poder entrar aquí a Espanya per jugar contra el Sevilla a partit d'Europa League i, per tant, tampoc jugarà aquest partit. El tema del Getafe, que ahir el seu president deia Onda Cero que no tenia ni tan sols pensat d'anar a Milà a jugar contra l'Inter. O sigui que totes les notícies que anaven caient una mica, Xavi, anaven en aquesta direcció, no?
Sí. La veritat és que, com bé deies, nosaltres ja fa uns dies ja vam prendre la decisió doncs, d'anar a Pàdova a l'estaix que teníem planificat aquella mateixa setmana. Ens havia arribat la notícia per canals extraoficials doncs, que el partit se seguia mantenint en calendari, però que jugaria a porta tancada. Però, com bé dius, doncs, totes les notícies que han anat sortint doncs, d'Itàlia pel que fa al món de l'esport o relacionat amb equips italians doncs, apuntaven en aquesta direcció i malauradament és una situació que en uns dies més tard, però que també està arribant aquí al nostre país, és a dir, ahir mateix ens comunicava la Federació Espanyola que el campionat d'Espanya infantil de natació que havia de començar a Oviedo aquest divendres també quedava suspès. Nosaltres avui hem comunicat que el circuit Paul Wildeboer doncs, també queda anul·lat, és a dir, estem en una dinàmica doncs, que les precaucions que s'estan prenent davant d'aquesta epidèmia doncs, ja comencen a ser importants i amb afectacions doncs, grans al món de l'esport.
Per tant, el que comentàvem del Trofeu Club Natació Sabadell, el Memorial Paulus Wildeboer, finalment
no és que sigui a porta tancada, és que directament no hi haurà competició, s'ajorna per una altra data.
Sí, sí, sí. Al final és una decisió que s'ha pres a nivell de club aquest matí, doncs tenint el precedent de la suspensió del Campionat d'Espanya Infantil de Natació, també del Campionat d'Espanya Pista Coberta que s'havia de celebrar aquí d'atletisme a Sabadell aquest cap de setmana també s'ha suspès, i nosaltres doncs és una prova del circuit de natació en què es preveia una participació de 750 nedadors més els staffs tècnics, etcètera, etcètera, encara que no s'hagués fet en públic, és a dir, s'hagués fet a la porta tancada el volum de gent que a més provinent de molts llocs de la geografia espanyola i fins i tot de fora d'Espanya perquè té les característiques d'Open, doncs era un volum de gent molt important que nosaltres com a club doncs hem estimat que posava en risc doncs la salut o la possibilitat d'expandre aquesta malaltia del coronavirus, i per precaució i per responsabilitat envers els nostres socis i la nostra entitat doncs hem pres aquesta decisió.
Acabo preguntant-te de cara al futur, primer de l'equip de waterpolo femení en concret, després et pregunto com a entitat en general. De moment, en el cas de l'Eurolliga femenina, no hi ha data per aquest partit a Catània i tampoc, per tant, de la fase final de l'ELEN i de l'Eurolliga, però de moment el que se sap és que no seran les dates que estaven previstes. Això suposo que la planificació esportiva també afecta i molt, tenint en compte, per exemple, per citar només algun cas, que hi ha dues canadenques, la Gurpreet Sohi i també la Mònica Egens, que venien precisament per aquestes grans cites, no? Anaven i venien.
Sí, sí, sí. Doncs com bé dius, afectarà la planificació de l'equip doncs arribar al millor moment de forma doncs quan se'ns indiqui que es pot jugar aquesta competició, perquè esperem que així sigui, que puguem finalment doncs disputar i acabar la competició europea. I per altra banda, doncs com bé dius, les jugadores canadenques, la Mònica i la Gurpreet, estaven esperant notícies, perquè nosaltres doncs evidentment havíem ja anticipat la situació que s'estava produint aquí a Itàlia respecte a aquesta competició, i no teníem, sortosament, el pla de viatge el teníem reservat però no comprat directament, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, elles també doncs de moment es quedaran a Canadà, que de fet la selecció canadenca ja havia suspès prèviament un estatge a Hongria, ja no havien vingut. S'està tenint doncs afectacions molt, molt importants a tot nivell, i veurem si finalment doncs les dates permeten jugar la competició, quan, com, a on, les dates o la situació de salut del coronavirus.
I l'última, al marge del que ja dèiem ahir, de la decisió de jugar porta tancada a les lligues de waterpolo, o el que comentàvem ara, no?, que s'ha anul·lat finalment aquest trofeu Club Natació Sabadell de natació aquest cap de setmana, l'activitat, el dia a dia del soci, el club segueix igual o també pateix alguna alteració?
De moment nosaltres el que estem seguint són totes les indicacions del Departament de Sanitat. Estem molt, molt atents a qualsevol recomanació. A priori, si no hi ha aglomeracions, parlen de més de 1.000 persones, doncs això pot seguir funcionant, diguéssim, en la situació actual d'hores d'ara amb normalitat. El club, la veritat és que és un espai molt, molt gran, on si no hi ha un aconteixement puntual, doncs no, si no hi ha aglomeracions de gent, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, el dia a dia del club, doncs amb els espais que tenim i l'afluència de socis, doncs està funcionant amb normalitat, però evidentment doncs estem molt atents a qualsevol recomanació, a qualsevol canvi, i serem els primers en prendre les mesures que calguin doncs per preservar la salut del soci i de tothom.
Doncs n'estarem ben atents, però com dèiem, també el món aquàtic que se'n veu ressentit per aquesta crisi del coronavirus. Xavi Balaguer, director esportiu del Club Natació Sabadell, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A tot això, la selecció espanyola sí que va jugar i va guanyar ahir. Es va classificar per la superfinal de la Lliga Mundial l'equip de David Martín, que va batre Sèrbia a Belgrat per 11-13, fent un autèntic cop sobre la taula. Sergi Cabanes, un dels internacionals de l'Astralpool, juntament amb el porter Edu Lorrio, explica que estan ja a l'alçada dels millors. Diu el waterpolista del club que aquest passi a la superfinal és la demostració que estan en el camí correcte, i la veritat és que molt gràfic. Com sempre, Sergi Cabanes, a l'hora d'explicar com s'han guanyat el respecte del waterpolo mundial.
Gràcies al David i gràcies a la feina una mica de tots, hem arribat a aquest punt d'inflexió en el que Espanya ja no és... Ah, mira, quiero que me toque España. ara ja és mierda, m'ha tocat Espanya, saps? Tots es coneixen, tots coneixen la nostra intensitat, el nostre sacrifici dins de la piscina, i avui és un altre cop que, bueno, avui s'ha tornat a veure aquest caràcter que ens caracteritza.
A banda de ser la superfinal, també la selecció ha passat a les semifinals de la fase europea, on es trobarà amb el guanyador del França-Grècia, que en teoria, si no se suspèn també, hauria de jugar-se la setmana vinent. Per cert, com dèiem, a Espanya les lligues premat continuen, però amb partits a porta tancada. Cabanes tampoc s'ha mossegat la llengua amb aquesta qüestió, directament s'ha mostrat contrari a una mesura que considera alarmista.
Realment jo sóc un antimesures d'aquestes, perquè al final estàs prohibint que la gent vagi a les piscines i que disfruti d'un esport com el waterpolo pel simple fet, bueno, que sí, que hi ha un alarmisme generalitzat, però tot i així la gent segueix anant pel carrer, la gent segueix concentrant-se en llocs molt més poblats que una simple piscina.
De fet, Cabanes ha dit que no té massa sentit una mesura com aquesta de jugar a porta tancada, sobretot veient la poca afluència de públic que hi ha a les piscines.
Inclús de waterpolo, perquè què vols que et digui? O sigui, no és que s'omplin gaire les piscines de waterpolo, no? A menys que sigui un partit o un Barcelona a Terrassa o alguna cosa així, no s'haurà d'omplir-se gaire. Si a més d'això li treus els pocs espectadors que hi poden haver, pues crec que són mesures una mica massa estrictes, perquè no són merescudes, ni molt menys. Però bueno, al final ells són els que decideixen. I si consideren que així fan de l'anar el coronavirus, pues endavant, saps?
Déu-n'hi-do, Sergi Cabanes. Acabem amb handbol. El Creu Alta Sabadell l'han deixat sol. El lideratge de la Lliga Catalana, els creualtencs, de nou es van mostrar fiables. No van fallar en el seu darrer compromís i van fer bona la seva victòria, aprofitant les ensopegades de rivals directes. Els arlequinats no van tenir dificultats per superar el Vilamajor 34-27 i a la vegada Gavà i Terrassa van perdre els seus respectius compromisos. Un guió, sens dubte, somiat pels sabadellencs, que tenen l'objectiu de jugar les fases d'ascens cada cop més a prop. El seu tècnic, Sergi Cifré, reconeix com d'engrescat és l'ambient del vestidor.
El vestidor està molt animat, és el que parlàvem avui justament, ja haguéssim firmat el Nadal o abans de començar l'any, estan en aquestes zones a dia d'avui. El tema és que no toca de peus a terra i seguir treballant, que estem aquí pel treball que hem fet. I si no ens podem pensar que ja està fet o el que sigui, sí que és veritat que ara la sort que tenim, que no teníem feia unes setmanes, és que depenem de nosaltres mateixos. Vull dir, aquesta és la lectura, vull dir, depenem de nosaltres mateixos, sí. Però hem de seguir a tope.
De fet, el Creu Alta avantatge en 2 punts al Terrassa, en 3 la Salle Bonanova i en 4 el Gavà, i el calendari portarà, si no hi ha canvis pel coronavirus, el següent partit contra el Gavà, allà al pavelló Jacme Marc, i el següent dijous, aquell partit famós ajornat contra el Terrassa. Amb handbol hem acabat el programa d'avui, molt marcat un cop més pel coronavirus i per aquestes afectacions al món de l'esport. Recordeu, suspesa la segona divisió B com a mínim un parell de setmanes. Un programa que hem fet possible amb el Toni González, al control de so, i que podeu tornar a escoltar a @radiosabadell a través de Twitter o a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada enorme.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.